Fabricació pròpia. Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you? And her face is like a sail, spent white so fair and pale. Have you seen a lady of
molt bona tarda a tothom. Avui hem pogut veure per primera vegada la samarreta que lluirà el Barça al Clàssic contra el Real Madrid amb el logotip dels Rolling Stones. La llengua farà marca Stones. Això serà el proper 28 d'octubre a l'Estadi Olímpic, però l'Aitana, l'Alèxia i tota l'equip femení del Barça també la portaran a l'enfrontament contra el Sevilla el 5 de novembre. Estem davant, podríem dir, del Barça més roquer, sense filtres i amb la llengua fora. Esperem, doncs, que siguin els jugadors del Madrid i les del Sevilla que siguin qui acabin amb la llengua fora. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
2 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Què tal, Marta Jarque?
Molt bé. Una mica amb la llengua fora, també, eh?
Sí, això ja ho té, eh?
Anem tots així.
Rapidíssims.
Com si fóssim tots fans dels Rolling Stones.
Sí, ho som. No ho som. Bueno, ets més dels Beatles.
Jo normal.
Bona tarda, Candela Figueres.
Bona tarda.
Com estàs? Però... llengua fora o no?
No. Encara no.
Encara no.
Espera't. Dóna'm un parell de minuts.
Espera't. I avui també saludem, en aquesta altra actualitat, aquí al Fabricació Pròpia, la Sandra Gómez. Com estàs, Sandra?
Molt bé.
Bona tarda, no?
Bona tarda.
Ja estàs aquí.
Estic aquí ja. Aquesta setmana ja m'heu adoptat aquí.
En família,
i jo,
eh?
Contenta de la vida, sí.
Nosaltres sempre encantats.
Adopta, no compris. Sí. Nosaltres t'adoptem.
És que és això. A la producció, al Fabricació Pròpia, en aquestes hores, en Uri Francisco i en Ferran Capdevila, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, Daniela, la Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i ella, Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Que vagi bé. Que vagi bé.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
No ha acabat de sortir, o sigui, és un...
Què eren aquestes cacofonies?
Era l'adeu, diguéssim, de Mireia Portes, del musical de Producers, que feia el... No, però...
De Ula.
És que parla de suec, sí. Va ser així com la...
Sí.
Bueno, l'equivalència, diguéssim, amb aquell hell, com a Déu. No diem adeu, diem hola, perquè hem de repassar els temes que tocarem avui a la fabricació. D'aquí res, repassarem aquesta altra actualitat d'aquest dijous 19 d'octubre. També farem la digestió avui amb Cito Alarcón, que és el director del Zoo de Barcelona, Marta.
Ens parlarà del Pedro, d'aquest rinoceron que va morir després de 20 anys al Zoo.
Peter.
I amb ell, doncs, se'n va tota una llegenda. Parlarem, farem un petit homenatge, uns minuts d'homenatge a aquest rinoceron històric.
Ho trobo molt bé, Marta, perquè és que sembla que després de Floquet de Neu no hagi passat res més per important pel zoo. I hi ha molts animals, i el Peter porta molts anys allà i es mereix un homenatge.
Tu, Sandra, vas veure el Peter o no?
No, jo no el coneixia, el Peter. Jo em vaig quedar Floquet de Neu, és que clar.
És que clar, és el que dèiem.
És el que deies.
Floquet de Neu ha eclipsat a tothom.
Sí.
Ai, com eclipsats ens tenen amb el tema, perquè és que realment és un debat que el tenim a la cantonada. Avui volem parlar una estona de l'ús del mòbil a les aules catalanes. Fa uns dies la mateixa consellera d'Educació, Ana Simó, va anunciar que el departament iniciarà un procés de debat sobre l'ús a tots els centres educatius del país, amb el que es busca una postura unitària del professorat davant la presència dels mòbils, com dèiem, a les escoles. Doncs en parlarem avui d'aquest punt. En volem parlar, com dèiem, amb fabricació pròpia, amb l'Elena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. I a les 4, avui farem el cafè amb Abraham Orriols.
Tens un bon timbre.
Mm.
això. El que sentiu ara de fons són les ovelles de la Marina Vilalta. És la pastora més vella de Catalunya i la protagonista del primer llibre del periodista Abraham Murriols, Una vida a les muntanyes, editat per Ara Llibres. Què passa,
podem
Candela?
Tornar a sentir les ovelles? Perquè van amb aquesta música de fons? Perquè sí, a casa meva érem ramaders i mai a la vida he sentit aquesta música així, com si fos tan...
És molt fent, no?
Molt, massa, no? Sí.
Ah, escolta, és que, mira, descobrirem Ejarque, la pastora Marina Vilalta, qui els hi canta les ovelles?
Cançons tradicionals. És una apassionada.
Cançons tradicionals catalanes,
xiques,
russes...
No, d'aquí.
Juli Vermeu, com t'has quedat sense cap fulla, li canta les ovelles.
Molt bé.
Entre d'altres. Ho parlarem avui, amb l'Abraham Murriols. En tenim moltes ganes. De fet, farem el cafè de les 4.
Creu de Sant Jordi, Marina Vilalta, 2022.
Va, i després farem un repàs de la premsa rosa amb en Jaume Borja, que en tenim moltes ganes, com cada dijous. I a les 5 toca rebre una nova pacient a la Chaise Longue. Nova pacient a la Chaise Longue, avui l'actriu Mireia Aixalà.
El dia abans de l'accident vaig tenir una conversa amb el teu pare. Estava enfadada, em va fotre que es presentés allà, que es fiqués entre l'Enric i jo i
estava enfadada, esperem que no vingui molt enfadada i que avui ens expliqui moltes coses, Mireia Aixalà, que per cert, ahir va rebre dues nominacions pels Premis Butaca per Coralina i Amèrica. Aquesta darrera, per cert, la tornarà a fer el Villarroel al mig de desembre. Parlarem dels premis i de tota la seva trajectòria al món de la interpretació i acabarem, com sempre, dijous amb l'Apocalipse Now, amb Santi Jiménez i Toni García. Ramon, tot això passarà per aquí fins a les 6.
Acabem amb ells perquè després d'ells ja s'acaba tot.
Ja s'acaba
el món.
I s'acabarà avui Fabricació Pròpia. La Marta avui ens ha preparat una realitat paral·lela que es presenta, diu ella, ai, Candela, ai, Sandra.
Què?
Molt lúdico festiva.
Teniu ganes de jugar o no?
Sí, home.
Doncs esteu al lloc que us convé.
Diem que no i què?
No.
Doncs heu de jugar igualment.
Doncs per això.
Us hi poseu bé.
Actitud.
Poseu-vos-hi bé. Estan sent jornades molt frenètiques. Ahir es van fer públics els guardonats d'aquest any amb un Premi Ondas. I fa pocs minuts, quan encara no hem pogut recuperar l'alè, s'han anunciat les millors joguines d'aquest 2023. Vull dir que són... són dos certàmens importantíssims. I que marquen, evidentment, l'actualitat política, social...
I lúdica. Perquè tot ens diverteix, Marta.
Oh, i tant. Són les joguines, diguéssim, les joguines promesa per la temporada de Nadal d'aquest any i les que es preveu doncs, que aniran més buscades pels Reis d'Orient, aquelles joguines que tots els nens, nenes, els hi fan gràcia, perquè doncs, són les que han guanyat premis.
I que començarem a veure a partir d'ara a la televisió, els anuncis.
Clar, per tant, abans de que veiem per televisió, nosaltres hem fet aquesta peça pels nostres oients, pels oients de Ràdio Estel, perquè tindreu en primícia aquests noms, doncs que ja us podeu marcar doncs, a la llista. Us fem els deures.
Perfecte.
Ja ho tindreu fet. Què us sembla si passem a la llista?
Endavant. Estic ansiosa.
A veure, com passa amb els Ondas, les joguines guardonades també es divideixen en categories.
Ah, sí?
Sí. Abans, però, deixeu-me dir que els premis els entrega l'Associació Espanyola de Fabricantes de Juguetes, una associació multicanal.
No comencem bé. Ja hi ha tongo, no? Perquè si són els fabricants que donen els premis...
No hi ha.
Donaran el premi a... Tu
bueno, però són fabricantes de juguetes,
quieres,
eh?
¿Quieres vender este año? Vamos a darle el premio a tu juguete.
Però m'estàs dient que uns premis estan polititzats, Candela? Això seria molt estrany.
Sí, no passa mai, no?
No, molt curiós.
No puc ser tan mal pensada,
jo. No sé d'on et ve aquesta mirada...
Els Butaca no,
bruta,
eh?
Bruta.
No, ni els Ondas.
No, perquè els Butaca ho voten. La gent, no? Sí, no són els espectadors.
Sí, tu no votes al teu amiguet, als Butaca. Tu votes a la funció que més t'agrada i a l'actor que més t'agrada.
Mercè ha anat a veure tantes obres que no sap a qui votar mai.
L'Associació Espanyola de Fabricantes de Juguetes, si us fes gràcia seguir-la, doncs que sapigueu que tenen Twitter, YouTube, Facebook, Instagram i LinkedIn. Per tant, multicanal. La podeu seguir.
LinkedIn.
Tenen de tot. O sigui, estan a totes les xarxes, no, mira, a multicanal.
Vaig a fer follow.
Els premis a la millor joguina de l'any tenen en compte les joguines amb valors d'igualtat, sostenibilitat i les que volen canviar el món, que tenint en compte que parlem d'una joguina, em sembla bastant pretensiós. A la joguina sí. Li pots demanar que et distregui, però canviar el món, a mi, personalment... sembla demanar-li massa, no?
Home,
una joguina,
veure,
altra feina.
Si ja no fan diferència de gènere, ja començaríem canviant una mica el món.
Això sí,
amb això sí.
I n'hi han de molt interessants. Candela, anem ja pel que interessa
pel
sí, a aquestes joguines. Va. Passem a algunes de les categories premiades més destacades. Comencem amb un premi fort, d'acord? Premi a la millor joguina per a un món sostenible i que previsiblement cap infant inclourà la seva carta als Reis, i és la Electrocefa Eco Energías Renovables.
Y preparando un huerto, que mira que me gusta a mí la huerta, ¿eh? Sí. Como has dicho, natural. Y una huerta... Natural
un joc que us permetrà, si sou infants, home. Però bueno, a veure, si sou grans també podeu
si
jugar,
infants,
aquest joc.
O Josep Anton Català.
També, a mi li encanten aquestes coses. Clar.
Jo només estic imaginant el pobre nen escrivint aquest nom a la carta dels Reis.
No li cap, clar.
Lo de la energia.
O sigui, eso de les renovables.
Un joc que permetrà als intrèpids infants construir la seva pròpia central eòlica i forn solar.
Carai.
Un joc que convertirà els nens i nenes en apassionats a les renovables i en testimonis de primera persona de la transició ecològica, un joc, per tant, compromès amb el medi ambient i elaborat, això m'agrada molt, exclusivament en plàstic.
Com que en plàstic?
Aquí tenim un problema.
Home, bé, comencem
estem
malament.
Venent, clar, estem venent un producte ecològic, sostenible,
sí.
Sensibilitat... I mira,
I
totes les peces...
De plàstic.
Plàstic.
A no ser que sigui plàstic reutilitzat, d'aquell que diuen, no?
Res.
Ah, no.
Passem a més premis, perquè jo aquí amb el primer ja m'he enfadat, perquè ja hi ha unes incongruències que a mi això no,
no
m'agrada.
La intenció està bé, eh?
Sí, home, sí, esclar, clar, la intenció no. està
va,
bé, però...
Prenta aquesta tila, va.
Més premis. Premi a la millor... Aquesta també està molt bé, eh? Premi a la millor joguina, primera infància, quedeu-vos amb aquesta dada, primera infància i escolar. És el Fisher Price Rie i Aprende, Mesa de Mezclas DJ Musical de Mattel.
Que li van regalar el Bayona, no?
Sí. Ah, podria ser.
És que...
Home, mira, sí, i ha de ben petit, segur.
Clar, per això,
sí, per això ha sortit així.
És la primera
Paula
taula,
Moreno,
també. La primera taula de DJ pels més menuts de casa. És una tauleta, clar, de DJ, on els crios podran treballar les seves habilitats musicals i gaudir també dels primers matins
pobre
de ressaca
família.
En família.
Ei, poca conya, que hi ha un plat, clar.
Sí. I un teclat, tot de coses. Els nens podran fer servir els seus ditets per gravar i mesclar cançons i sons, que ja se sap que els infants cada dia pugen més forts i aviat producció musical serà assignatura obligatòria a la guarderia.
Yeah.
Perquè això els nens d'aquí 4 dies ho dominaran més que els adults.
El Paquirri... Com es diu?
Kiko Rivera.
Kiko Rivera, sí. Bé, que és DJ, i s'ha guanyat la vida.
Home,
no, doncs.
I tant.
Doncs,
i molt bé, se la guanya.
Sí,
la Sandra, eh?
Sí,
que
defensora.
No té res.
Soc defensora, però se la guanya bé, o sigui,
molt bé, clar.
Té èxit.
Clar, no té res a veure...
És molt simpàtic, eh?
I no té res a veure que sigui fill de la Pantoja. Vull dir que...
Bueno, fan estils diferents, també.
No, home, no, però vull dir que la mare l'hagi ajudat, no? Però vull dir que sí, també li devien regalar aquesta taula de DJ.
És que qualsevol DJ d'avui, el David... Tots van començar amb aquesta tauleta. Fa molta gràcia. Per cert, té les... és una taula, us heu d'imaginar, normal... I les potes es poden pujar com si fos una trona.
Putetes,
sabeu que a mesura que els nens es van fent grans, doncs la pots adaptar a l'alçada?
M'estàs dient que quan tinguin 18 anys podran portar-la amb la taula que van créixer i aprendre a fer música?
Sí,
m'encanta.
Mira el Kiko, mira com sona.
Va, mira, parlar de copes. Seguim brindant. Seguim brindant.
Complexa, eh?
Sí. Amb aquesta nova categoria de premis. En aquest cas, premi a la millor joguina de l'any. Categoria juguete de imitación. Val?
Val. Com que
d'imitación? D'imitación. Ara ho entendràs. La joguina guanyadora és Anirriel de Berjuan, que podria ser el nom del nou nòvio de la Victoria de Meritxalar, però res més lluny de la realitat. L'Anirriel de Berjuan és una col·lecció de peluixos, de cadells, d'animalons hiperrealistes, fets amb materials d'alta qualitat que garantitzen la durabilitat i resistència al desgast.
Sí,
són animalons de qualitat. I això està molt bé perquè hem d'acabar amb aquesta moda de regalar mascotes perquè els crios juguin. Perquè els animals... són joguines.
Mascotes vives, vols dir?
Sí, home, esclar.
Bueno, clar.
Consciència. Ai, li comprem un gosset que el nen jugarà i es distraurà. No,
no.
Un gosset és una responsabilitat.
Molt bé.
Candela, és veritat o no?
És que primer no s'han
no
de comprar, primer no s'han de comprar, per, des del meu punt de vista, s'han d'adoptar, i després està molt bé, si tens un nen petit, adoptar un cadell i que creixin junts, però que sigui una responsabilitat compartida, no.
Clar, pares, no és un joc, clar, no és un joc.
No és un joc.
No. Aquestes, hem repassat algunes de les categories premiades d'aquest any, i que ja us convidem, doncs, a anar posant a la llista, perquè seran dels més demanats. I ara us vull presentar també joguines que estarien a la cua d'aquest rànquing. D'acord?
Sí, el pitjor, diguéssim.
Sí. Joguines que en cap cas t'asseguren una tarda de diversió. En cap cas. Començant, atenció, pel... Tots són joguines reals, eh? El laboratori d'energia atòmica de la A.C. Gilbert Company. Tro,
No, m'acabes de fer explotar el timpà.
Això ens ho has d'avisar, Harkia.
Sí, és veritat.
Jo porto uns cascos així, molt alts.
Hi ha una persona que li acaba d'entrar al menjar.
Ja us deia jo que aquesta joguina no era per passar-s'ho bé. Era una joguina per patir.
Un tro de joguina.
Aquesta joguina es va posar a la venda l'any 1950, i la van comprar només els pares, que van passar per alt una informació escrita en lletres molt petites al revers de la capsa, i és que el joc era radioactiu.
Home...
Tenia peces
radioactives.
Efectivament, radioactives.
A veure, el títol no enganya, eh? Laboratori d'energia atòmica.
Sí, sí, sí. I ja saps què et trobes. Si no vols, com ho diuen allò, si no vols fang, no vagis a l'era, doncs mira.
Ah, però és que... 1950, dius?
1950.
Que és la joguina... No, però és que estem en l'any de l'energia atòmica, ja ho veuràs en les notícies vintage. D'això parlo.
Sí, esclar. Sí, sí. Mira, de fet, el joc convidava els més petits a experimentar i observar, tot creant de primera mà, reaccions nuclears, que a mi em fa molta gràcia el... No sé, un... filleta, una filleta que et demani, no? Mira, m'encantaria un joc de fer... No, tens un problema. Parlem.
Parlem.
Seiem-nos
i parlem.
I dialoguem.
Va,
si la radiació no és lo vostre, no us
no
agafa el
agrada,
pes,
sí.
I esteu més interessats en les bestioles, potser aquest joc us fa més gràcia. És Mi Alegria Biologia Plus. Un joc del 2017, aquest per tant és bastant més recent, per descobrir i experimentar amb el món de la biologia, però a fondo. I és que entre les peces d'aquest laboratori estranyíssim s'hi trobava una granota morta real en cloroform.
Va, home.
La joguina està fora de circulació, com us podeu imaginar, perquè clar, la gent va dir, però com és que tenen una... Perquè el que patien era que els nens no es posessin el cloroform i la...
A la boca.
I la granota a la boca, perquè això és altament tòxic. Vull dir, són coses que s'hi han de pensar.
S'hi han de pensar aquestes coses.
Si ets productor de... Clar, si ets productor d'això de joguines, animalets morts, potser no és el més...
I sobretot el cloroform. I amb el títol també tindríem un problema, amb el naming d'aquests...
Mi alegria biologia plus.
Què em dius? Mi alegria biologia.
Ponle plus al final.
No té cap sentit.
I queda bé.
Clar.
Sí. Però si aquests dos són impactant, espereu-vos a escoltar el tercer, perquè acabem amb un peluix, bé, que és l'Squash Plus. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Es tracta d'una col·lecció de peluixos de la marca Roadkill Toys, que això vindria a ser, a veure, peluixos de morts a la carretera.
Com?
Hi trobem conills, mapatges, ovelletes i guineus, per tant, podeu escollir l'animaló que us faci més gràcia. I tots tenen una peculiaritat, i és que han estat atropellats per un cotxe.
Qui han fet matxambrat?
Per aquesta raó, aquests peluixos porten ja de fàbrica marques de roderes, sang i els pengen als intestins. Tot és de peluix, eh? Tot és de... Vull dir, evidentment no són intestins de veritat, sinó que forma tot part de l'animaló de peluix. I veus, tenen la llengua així com
treta.
Pobrets. Llavors, fora d'òrbita. Pobres animalons. Està molt bé perquè els infants també han d'aprendre que a la vida no tot són flors i violes, i que els actes tenen les seves conseqüències.
Però si pot tenir traumes, no? El nen que tingui això.
Pobret.
O potser és perquè no tinguin traumes, perquè que a la carretera n'hi ha molts.
Clar.
I aleshores és allò de, mira el teu peluix, que mono està allà estirat.
Jo compraria més de gust el roadkill aquest que el de la fusió nuclear.
Home, de tots els que ens has donat...
Home, aquest és el més inofensiu.
Sí, aquest fa gràcia. Aquest, jo crec que té moltes possibilitats pedagògiques. Jo crec que ja us he donat prou idees per fer la carta als Reis. Teniu per on triar, per tots els gustos, i ara només depèn de vosaltres. Això sí, recordeu, que només us el portaran als Reis si us heu portat bé.
Hem de fer
bondat, si heu fet
encara.
La farina plana.
De què?
Que vols
la farina plana. Si us heu portat bé,
Farina sí. plana. Què et deia? Farina plana?
Marta, que has fet la farina plana aquest any. Jo deia, molt.
Això era una cosa de casa de Marta, perquè
però cap, jo no nen, mai,
cap nen del significat d'això,
ah, no?
Fer la farina
no.
plana. És...
Portar-se bé, eh?
Perdona, aquí tenim una altra terrassenca aquí a la taula.
És veritat.
Sí, jo no he fet mai, no.
Potser perquè però tu no la feies,
però que fèieu molts plana. Pastissos a casa vostra.
Ah, no, 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 però era una expressió de tota la vida.
Preguntarem al Virgili demà.
I has fet la farina plana aquest any?
Sí, sí. Ara ho buscaré a Google. Faig jo el que estic... em feu vosaltres a mi, que no em
creieu. Si... Fem cas, sí, home.
A veure si que us farina pot enganyar tota la vida.
I tu fes la farina plana
jo
aquest
sí,
any?
Molt. Jo acostumo
ja
a fer-la.
Fer la farina
ja
plana.
Ja veurem el Reis, a veure com
equivalent en castellà, ah, ponerse más suave que un guante. No sé, noia.
Ah,
no, más suave que un guante, perquè devia ser un terratrèmol a Jarque.
Ah,
llavors és tu, que sigui més...
La farina.
Fan la farina plana perquè no tenen més remei, però creuen que que viundran la seva hora. Bueno, que és igual. Estic llegint una cosa del dia.
Demà li preguntem al Virgili.
Això sí,
que això
preguntem-li.
Fer la farina plana, eh?
Sí, sí, planíssima.
Va, tira, Paula. Tira, Paula.
Feu. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Fent la farina plana, aquí a fabricació pròpia. De... Però en aquest cas parlem de música, però ho farem, Sandra, d'una manera diferent,
sí,
no?
Una mica
que
diferent
vas veure que ens va agradar això
sí,
de la música.
I hem seguit amb la temàtica una mica musical,
sí.
Però ahir, recordem, parlàvem de les cançons més reproduïdes a Spotify a dia 18 d'octubre sí, en diferents sí, sí. països, i avui farem un viatge al passat.
Ah, mira.
He demanat ja la vostra col·laboració un dia més, ja com és habitual, però avui us ho posaré una mica més difícil perquè hereu de competir una mica entre vosaltres.
Ens encanta.
Però tampoc et passis, eh?
Sou competitives o no?
Aquí? Home,
molt.
Home, ja se us veu.
L'Ejarque té un passat d'esportista que mai explica.
No,
que no explica,
no,
però vull dir que el que vull dir que un esportista
que
és competitiu.
Això no es perd.
No es perd.
No, i llavors ja està competit.
Sí, sí, sí. No se posa nerviosa ja, eh?
Sí, però també pot acabar en empat, el joc, perquè... No, no?
No, 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 no.
A veure, és que jo us anava a explicar una mica les normes del que jo havia pensat.
Va, va, això, va,
a veure, primer de tot, us he demanat que triéssiu un any, entre sí. el 1950 era i l'actualitat, però m'heu triat.
No, però, que ens veus molt grans.
No, però... Podies triar el que volguessis, però tu m'has dit el de naixement i jo, doncs, vale, perfecte.
Ara, estava flipant, però pensava, des de quan ens has dit que triguéssim un any? Ja ha sigut la Mercè que a l'arribar a la redacció diu, quin any vas néixer, nena? I dic, ah, doncs...
És que no s'expliquen bé les coses aquí. No, s'ha perdut informació.
Ja ho treballen aquí, a la fabricació pròpia, sí. Mira, a vegades evoluciona cap a un costat i avui ha evolucionat cap a l'altre.
Ja et dic jo que la Mercè ens ha fet tongo perquè guanyar ella, perquè ens ha manipulat el joc
des del moment
número 1.
Sabeu per què? Perquè tenia ganes de reviure els anys 80.
Ah. I com que aquí sí, ja els reviurem els 80, aquí avui,
no
perquè
no. Tu no vas néixer als
70. Apa-la!
Duríssim.
Però que la Candela, nominada, eh?
Sí, 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 sí. No està fent la farina plana,
no,
eh?
No, no, no. Tal.
Estic fent
que,
boles.
Per cert, mira, ara que diu de farina plana, la Mondelo ens ho ha buscat i és, realment ta mare ja tenia raó,
oh,
eh? Que és anar per bon camí. Mm. Comportar-se bé, fer bondat. Per tant, tu, Jarque, em sembla que...
Que no la feies. Sí,
la jo la carta als Reis la faré igualment, per això.
No, m'agrada, de fer. Sempre s'ha de fer la carta. Mai s'ha de perdre la il·lusió.
Bueno, posa una mica de farina.
Sí. Anem a la farina.
Seguim, sí, els vostres anys de naixement, no?
Sí.
Llavors, la clau serà trobar quina era la cançó que ho estava petant en aquell moment, quina era la més escoltada.
Ah, molt bé.
Va. Llavors, jo us donaré tres opcions i haureu de descobrir quina era.
Però, sí, la del nostre any?
Clar, o sigui, jo volia fer que cada una pogués com defensar el seu any. O sigui, tu, Mercè, si has triat el 1982...
Vagi a la tuntura, eh?
Sí, val, sí.
Que no és el teu de naixement, no? Per aclarir les coses.
No és el teu de... Tu començaràs amb el teu sí, t'equivoques, rebot.
Ah, que xulo.
Ah, val.
Però anem a veure, rebot cap a on?
Cap a la dreta.
La que primer faci...
Fiqui la taula. Sí.
A l'eslop, aquell que ens vas parlar ahir, Jarque.
Sí, el pulsador.
Heu de ser ràpides.
Va, començo,
val? Comencem amb tu, sí. Any 1982, val? Sí. Les opcions. Això com ho fem? Dic jo, mira, la primera...
La Paula estarà contenta avui, eh?
I tots els oients també.
La farem treballar. Des de casa també ho heu d'anar fent, eh? A veure si ho anem endevinant. Opció A.
Va.
Don't Stop Believing, de Journey. A veure.
Sona molt 80, clar.
Molt. Jo m'imagino tota la família Raga ballant aquesta cançó celebrant el naixement de la Mercè.
Sí, no sé si celebrant-ho o no, però... Val.
Opció B. Eye of the Tiger de Survivor.
Oh, bona. Boníssima. Tant de bo sigui aquesta.
Jo crec que aquesta és més tard. Però no puc donar pistes.
Fora de dir ella.
Ho estic confonent.
Sí.
A veure, va.
I tenim l'última opció, opció C, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.
Va. Val. Puc contestar?
Us dic que no són totes del mateix. O sigui, he
sí,
triat d'anys diferents.
Sí. Sí. Jo crec que és l'opció B, que és de Rocky.
Val? Vosaltres...
No, si no, si és l'encerta o no l'encerta?
L'encerta... Però vosaltres creieu que està equivocada.
Sí, però aleshores tu has de dir...
Com ho fem, això? A veure, si l'encerta ho dic...
Si l'encertes, ho dic. O sigui, és que sí. Si no l'encerto, ja rebot.
Val.
Clar.
No?
Val. Val. Però com la veia ella, que volia dir...
No, no, el rebot l'agafarà la candela.
Que, deixa'm dir que avui ha mort, per cert, no sé si és aquesta cançó o no, a l'amic de Rocky, a l'actor
sí,
que feia de l'amic de Rocky. Dit això, ja, és informació de servei.
Dit això, no hi haurà rebot, oh, perquè... Ah. L'ha encertat, ostres. Molt bé.
Ho encerta tot, aquesta senyora, eh? Ja està.
Què?
Els pares de la Mercè no estaven celebrant-ho amb la cançó A. Estaven fent-la amb la cançó B, que és diferent.
No, mira, jo us diré un dia com vaig néixer jo.
Ai,
d'un atac de riure de ma mare. Va trencar aigües perquè li va agafar una... De l'altra candela no ho sé com em vaig fabricar.
Estàvem fent l'exercici.
Però quan va trencar aigües ma mare és perquè li va agafar un atac de riure i surt el Lluís cap a la clínica i feia un fred. Bueno, a veure,
resolem, sí. La de primera, la de Don't Stop Believin' era del 81 i la de Another Brick in the Wall del 80.
Val.
Val?
Va.
Veig que has agafat xifres 80, sí, 81, sí, 82...
Sí, molt agitat, agitat per confondre-us una mica, perquè us liéssiu.
Ja ho he dit que ho posava difícil avui, la Sandra.
Sí, jo avui m'he currat aquí.
Vinga, va.
Va, Candela, toca. Tu has triat any 1984.
Sí, mira, el de la Marta, per
si sí, no? Per... Llavors, les teves opcions.
Vinga.
A veure, quina és la cançó més escoltada aquell any? Opció A, Girl Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper.
Oh, que bona.
Anem amb l'opció...
Tant de bo sigui aquesta, perquè és un tros de tema.
Són temes, temacle.
Tots són molt bons temes,
sí,
ho he de dir.
Els 80, clar.
Per això hem fet aquest criteri.
Perquè l'opció B és Billie Jean, de Michael Jackson. I l'opció C és Take On Me, de... No sé com es pronuncia això. Doncs aquesta.
Això és la Candela, eh?
Sí, sí, la Candela.
Bueno, jo no, exactament, seria el meu any.
A veure.
Va, m'agradaria que fos la B, però és la C.
Fatal.
Ja ho has dit.
Rebot.
A veure, rebot, va, Harker, tira tu, rebot, home, sí, per
què? Quin has dit, tu?
No. Sí, que ho faci ella, a veure, que ara no s'ha enterat.
I si m'escoltes, Harker?
Michael Jackson?
No.
Tal, jo dic la A.
Molt bé!
Ho sabia des del principi.
Sí, però si tu ho he dit, m'agradaria que fos la B.
No m'entero de res, jo. No m'entero de res, la A. T'he guanyat.
Perdoneu-me una rectificació, que he dit que s'havia mort a...
S'ha mort algú que no era?
No, s'ha mort l'actor Burra... Jo a la ficció l'he matat malament, perquè és l'oncle, Pauli, de Rocky, no pas de l'amic. Ja està, dit això,
ja està.
Fas bé de dir-ho, eh? Fas bé de dir-ho, perquè clar...
Això s'ha de rectificar. D'acord, tenim Cyndi Lauper?
Sí.
Per la Candela.
Abans de continuar, direm que anem empatades, un a un.
Ui, no, perquè no diguis això, que... I la Harky, quina mirada.
Candela, és el teu moment ara per...
Però això vol dir que si l'encerto,
sí,
és un match point,
seràs
això, eh?
Seràs la guanyadora, sí. Sí.
Bueno, espera't, sí, sí, que hi ha la Candela,
mare
també.
Meva.
És que
jo no, però la Candela ja ha perdut el seu torn.
I què?
Però si tu no l'endevines...
Però si jo guanyo, m'enduc el joc.
Això sí.
Això si sí. Guanyes, sí, però pot haver-hi un rebot, llavors podem
no,
quedar les tres rebot. Empatades.
No hi haurà rebot.
Bueno, ho té molt clar, eh? Ella, que guanyarà. Any 1986.
Sí.
Anem ara a repassar les opcions que tenim.
Va.
L'opció A és Never Gonna Give You Up, de Rick Astley.
Home. Mm.
beside you. Never gonna live to cry. Never gonna say goodbye.
Molt bé.
Va. Primera opció. Anem ara a l'opció B, que és The Final Countdown de Europe.
Oh, m'encanta.
De quin any estem parlant? Que m'he oblidat del 86.
86. Ens queda l'última opció, eh? Ja ho tens clar, més o menys?
No, que heu de tenir clar. Mai.
Més rock, eh?
Anem amb l'opció C.
Sí, sí.
És Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses.
Oh!
Ja la sé.
La saps?
Que és mentidera.
No, en sèrio, la sé.
Prepara't, perquè si falla...
Què? Pressió. Tu t'estàs...
No.
Està. És que he vist la Harke, que saludava...
S'està xivant amb l'Ester.
S'està xivant.
Ja veuràs.
És que no en tinc ni idea.
Doncs va, prova, Harke. Tira una. A veure.
Assumeix que perdràs.
Dic la B.
Joder!
Ai. Molt bé, molt bé. Expulsada, eh?
Ai, que bé. Què he guanyat, Rara? Què he guanyat?
Tenim guanyadora. Quin premi li donem?
No, fem
Mira,
una cosa.
Aquest
llibre, El infinito placer de les matemàtiques. No.
Farem una cosa, com que la Candela no ha tret, encara que hauria d'estar nominada, la Candela.
Per què hauria d'estar nominada?
No, perquè sí. Fem una cosa, fem una altra oportunitat perquè així la Candela pugui guanyar alguna cosa. Sí, però no tinc més opcions ja.
No tenim...
No tenim, perquè com ell m'ha ajudat amb les cançons...
Fem una altra cosa. No tens alguna cançó random d'aquí, del que hagi de sonar pel programa i que sigui més o menys coneguda, o d'ahir o d'antes d'ahir?
Home, Candela, però jo la sabré.
No, perquè no sabràs l'any.
Val.
I podem competir les tres.
Val, va. Fem-ho així i així.
Vinga, va,
fem una cosa. No, espera, fem una cosa. Demà pots tornar?
Demà no treballo, però...
Així m'agrada, improvisant.
És que, no, s'ha de dir que jo treballo de diumenge a dijous, llavors els divendres és el meu dia de festa.
Val, no, doncs et farem treballar aquí.
No passa clar, res.
Fem treballar la Paula, doncs. Paula, a veure.
Posa'ns una cançó,
tens
Paula.
Tens una així aleatòriament.
Però no entenc aquesta ronda extra.
Bueno, perquè sí, perquè ens ha agradat el joc.
Perquè jo tinc el punt de consolació.
Perquè com ella ja ha guanyat, no vol.
És treballar en equip, Harke.
D'acord.
Li estem donant temps a la Paula i al Ferran perquè tria una cançó, llavors hem de dir l'any d'aquesta cançó.
És impossible.
Però això no es pot fer.
Una...
A veure, va. Tires una. Espera.
Però opcions, no? Perquè...
Espera, tira una mica endavant. Pots tirar endavant? Sí, això és Queen.
Tu ja saps la cançó.
Però a veure un moment. Què és aquest extended d'aquest joc que no s'entén per res?
No se'n perd res.
Però és impossible.
Escolta,
encertar l'any.
Ràdio Gaga.
Ràdio Gaga.
No, però
ho estic buscant.
Què vols dir, jo?
Quantes trampes, aquí?
Això és el que he fet ja abans amb la cançó. Marca. Que dolenta.
Ja ho sé.
No ho sabia, ho ha buscat. És que...
Escolta, aquí s'ha de tenir ulls per tot, eh? La Candela ho està agafant tot arreu.
A veure, no, sí. Hi ha gent que juga amb trampes i gent que sense. I jugar amb trampes també és molt divertit.
Escolta, fem
1984.
Una cosa.
1984.
Ràdio Gaga. Sí, l'ha encertat, clar. A veure, tu voldràs tornar un altre dia, però...
Sí, em convideu un altre dia,
jo
vinc.
Sí, perquè ens ha agradat aquest joc, no? I així a l'Uri també el fem.
Home, que t'hem adoptat,
no? Ah, vale, sí, amb l'Uri, no?
Sí, home, sí, i amb la Medina. Marxem a publicitat aquí, a la Fabricació. Estàs contenta, eh, Harke?
Sí.
I després fem la penúltima trucada aquí, a la Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Minuts que ha passat de les 3 de la tarda, o sigui, m'he donat compte amb aquesta pausa que sóc l'única que no faig trampes aquí.
Sí, sí, sí.
No.
Però... A veure, nosaltres no sabem si no fas trampes, Mercè, perquè tu t'ho pots xivar
no
la Paula
res.
O el Ferran.
No saben res, ells. Ells no saben res.
És la teva
res.
Paraula
no, no
contra... contra, no sé, contra algú.
Clar, aquí diuen que no sabien res. Feu-me cas, per favor. Va.
Bueno, doncs,
última,
un
dia juguem
sense trampes.
Vinga. Per favor.
Tremenda.
És que... Va, penúltima trucada, no, hora de l'actualitat, que ja sabeu que té una cita cada dia aquí al Fabricació Pròpia. Puntualment truquem quan podem, normalment ho fem, quan passen les 3 de la tarda, i avui connectem ja amb Sílvia Oliver, que és propietària de la perruqueria Tisores de Sants. Sílvia, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sílvia, te m'has comentat aquest matí. Quin ha estat a la perruqueria?
Doncs mira, la guerra a Israel... Amb...
Ja.
Està a l'ordre del dia, això.
Clar. I, escolta, i a mi... Jo sempre ho pregunto, això. Quan vas a la perruqueria, clar, tu tens revistes, tens diaris. Quin ha estat el més llegit aquest matí o aquests dies, Sílvia?
Bé, mira, avui, precisament, no han agafat gaire les revistes. Han estat parlant d'això, no? De pobra gent... Quina massacre, sí. És que estem plegats de guerres, és que el món està al revés, és que la gent està preocupada amb tot això.
Clar, estem sacsejats.
Les revistes les han deixat una mica de cantó.
És veritat allò que diuen Sílvia, que la tardor és quan cauen més els cabells? Perquè ara, sí, sempre ho he pensat.
Cert. Ara hi ha una caiguda generalitzada amb tothom. I mira que hi ha gent que es pren coses, es posa... coses tòpiques, però no sé què està passant, que realment es nota una bona caiguda.
Una bona caiguda, però realment funcionen, Sílvia, o no?
Doncs no sé, jo penso que algú fan, no? Alguna cosa fan. Més que res, el pres. El tòpic ho dubto, però el pres, segur.
Val. Color de tint més posat aquesta setmana? A la línia dels colors de la tardor, podríem dir? Cobra, avellana...
Els coures i moltes metges. La gent vol alegria als cabells, vol veure's llum.
Tonalitats d'aquestes així de tardor, Sílvia?
Exacte.
Molt bé. Exacte. Escolta, volem saber, com sempre, que ens donguis la previsió del temps i el trànsit des de Tisores de Sants.
Bé, el temps aquí s'està aguantant. Esperem tots que arribi la desitjada pluja.
Això sí.
Però No arriba. De moment, almenys aquí a Sants, no ha arribat cap gota.
I quan plou, diguéssim, quan hi ha pluja, Sílvia, no sé si la gent va més, va menys, no?, diria, la perruqueria.
Pues tu creus que a vegades ve més?
Ah, sí? Veus?
Quan no deu haver ningú, vaig a intentar-ho, i venen. Ah. És increïble, però és cert.
I el trànsit, com el tenim a aquesta hora?
El trànsit, doncs, cada vegada està pitjor, Barcelona. Ja no sé què dir, perquè no et pots moure per aquí, Sants.
Bueno, això és normal, eh? Aquí, Sants, cada vegada hi ha més moviment. Això és veritat.
Molt.
Sílvia, et deixem... diria que ara està la perruqueria tancada, però que tinguis molt bona tarda, al Tisores de Sants.
Igualment.
Vinga, una abraçada ben forta. Gràcies per aquesta penúltima hora.
Merci a vosaltres. Adéu.
I com sempre, després d'aquesta penúltima hora aquí al Fabricació Pròpia, informació de servei, és moment de repassar les notícies vintage amb la Candela. Candela, fins a on ens portes avui?
El 1952. El 19 d'octubre de 1952. Era diumenge i La Vanguardia portava en portada un canó atòmic.
Carai,
deia abans de que, perquè clar, tu parlaves de joguines antigues.
Però què és aquesta imatge de portada, aquest canó atòmic?
Un canó atòmic que estava desenvolupant als Estats Units.
Això és
només 7 anys després de les dues bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki, en plena Guerra Freda contra la URSS. O sigui, Estats Units continuava inventant-se històries atòmiques per matar mitja població, si era necessari, que dius, ja s'ha de ser burro.
Un canó atòmic?
Un canó atòmic, sí, sí. El secretari d'Estat de l'Exèrcit americà, que es deia Frank Pace, que també té tela que tingui aquest nom, aquest cognom, va ser l'encarregat d'explicar la nova arma mortífera que seria especialment eficaz en la defensa contra forces terrestres atacants.
Sí, sí, clar, no el tiris amb els que van amb tu.
No.
Tireu a l'atacant.
Jo crec que portar un canó atòmic és molt perillós per tothom.
En general.
Canó, però bé, i a més, segons explica el diari, a diferència de les armes nuclears aèries, el canó podia funcionar tant de dia com de nit, perquè sí, és el que té que sigui terrestre, sí, 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 i sota qualsevol condició meteorològica, perquè entenc que si eren aèries depèn de com no podies fer l'aire a l'avió.
Clar.
I aquest, doncs, era més mortífer.
Ah.
Bé, una arma mortífera, que no sabem si té alguna cosa a veure, amb una altra notícia del diari, que és que tot el tema era atòmic aquell any, eh? Se suïcida un especialista atòmico.
Oi, oi, oi. Suelta, suelta la bomba, cae la bomba, explota la bomba atómica. Suelta, suelta la bomba, cae la bomba, explota la bomba atómica.
Suelta-la, la bomba atòmica. Hi ha cançons per tot. La policia va trobar el seu cadàver descansant al seient del cotxe del conductor. Pobre. I aquest estava aparcat, el cotxe, dins del recinte universitari on el científic estudiava l'energia nuclear. I atenció, perquè el diari explica com va anar exactament aquesta mort, que diu que el científic havia mort pocs moments abans d'ingerir el verí.
O com? Pocs... Al revés?
Sí.
Com, o sigui, com es fa això?
No ho sé. O sigui que potser no es va suicidar i el titular ja està malament, perquè potser va veure el verí, li va agafar aquell susto en català correcte, es va esglaiar.
Sí, un ensurt.
I va dir, m'amoro. M'amoro.
Ja en tinc prou.
No cal que em suïcidi. Vull dir, només de veure el verí, perquè diuen textualment que havia mort pocs moments abans d'ingerir el verí.
Tu veus a venir. Tu veus a venir i ja dius... T'agafa centre la pol cos i va col·lapsar.
Em moro ja.
Va col·lapsar.
Llavors, així que s'estaven fent les diligències per veure què havia passat exactament, tot i que el titular de la notícia diu una cosa, el contingut de la notícia en diu una altra, i nosaltres doncs estarem pendents en els següents dies, random, quan sigui, de si s'havia suïcidat, s'havia mort o no ho sé,
què li havia passat.
O estava fent una migdiadeta al cotxe i ja ens l'estaven enterrant, pobre senyor. Va, més coses. Es donava a conèixer la fortuna de doña Eva Duarte de Perón, també coneguda com Evita. Don't cry for me, Argentina. The truth is... És la Madonna cantant Evita. Per mi és una de les cançons... Sempre em posa la pell de gallina quan escolto... Aquesta cançó de Madonna, cantant Evita, em flipa. Es calculava que la primera dama d'Argentina acumulava una fortuna de 15 milions de dòlars. Evita Perón havia mort aquell mateix any, el 26 de juliol del 52, per un càncer i a l'edat dels 33 anys, molt jove.
Que jove,
Filla il·legítima, va marxar a Buenos Aires per guanyar-se la vida com a actriu en obres menors fins que es va casar amb el coronel Perón. I gràcies als seus orígens humils, modestos, va aconseguir crear un lligam entre Perón i la població argentina. Mm. Però que una neixi humil no vol dir que mori humil.
Clar.
M'entens o no?
Sí,
ella es va espavilar. I aquest és el cas d'Evita, perquè la seva famosa col·lecció de joies estava calculada en 6 milions de dòlars i ara, 3 mesos després de la seva mort, s'exposava a tot el públic en un museu. Però no només tenia joies l'Evita. Segons càlculs dels seus amics, que ja veus quins amics, perquè després de morta et vagin cantant quan tenies el compte corrent...
Sí, això és lleig, això no es fa.
Això no es fa, això t'ho calles per tu. Són aquests comentaris que fas després de sobretaula amb 3 o 4 cigalons a sobre, i després dius, per què?
T'arrepenteixes.
Ah, perquè he anat així. La Evita tenia uns estalvis aproximats d'uns 15 milions de dòlars. Molts calers que la Evita no va voler deixar en mans de qualsevol...
Ep.
I aquest canvi de música.
Oh, això és l'Evita.
És l'Evita que està ressuscitant, perquè com he tornat a dir els quartos que tenia al banc, dic, la piuga vol demanar la paraula.
A veure, no,
bé,
no.
Molts calés que l'Evita, en el seu testament, tenia, va deixar claríssim com volia que repartissin. De fet, diu que el testament tenia certes sugerències.
Ah,
i aquestes sugerències passaven per crear, atenció, un fons permanent d'ajuda social en cas de desgràcia col·lectiva pels argentins, perquè cada família afectada rebés subsidi per igual, almenys durant un any. També va especificar que amb la seva fortuna es donessin beques que permetessin als fills de les classes treballadores rebre una educació superior i que les seves joies fossin, les que s'estaven exposant, fossin utilitzades per contribuir a crèdits per habitatges destinats a treballadors de la seva pàtria, és a dir, d'Argentina. No em digueu que amb un testament així encara no es fa més gran el mite d'Evita Perón. Ara la cançó no tenia subidon. Quina mala sort.
Ai, no, però hosti, està molt bé, sí.
I la Madonna, clar, això va ser la pel·lícula, no?
La pel·lícula que ella feia d'Evita. I acabem amb una notícia de la premsa del cor, i és que el príncep d'Alicante, que no d'Alicante.
Que no és Alicante.
No, però és que llegit... Però vols dir que no és el príncep que es diu Alicante?
No, és Ali, espai, Can.
Com el Dragon Can.
Sí, però clar, llegit junt... És d'Alicant.
D'Alicant.
Me n'he adonat ara, ho estava llegint a peu alta. Li havia sortit un rival en el seu afany d'enamorar a Rita Hayworth.
Amor mío, love me forever.
Això és del Jaume Borja del 52,
sí,
eh?
Sí, aquesta és la Rita, la que està cantant, sí, Amor mío. El rival en qüestió era el cantant Bob Savage, o sigui, el rival d'Alicant, del príncep Alicant, era el cantant Bob Savage. Un empresari d'espectacles, cantant i actor de segundo nivell, com apunta el diari, que portava temps darrere la Rita per a tratar de ser correspondido en un amor expresado públicamente de forma rotunda. O sigui, ell anava, ell deia, jo quiero enamorar a la Rita. I qui no? Per això el senyor Bob s'havia desplaçat fins a Espanya, on l'actriu americana passava uns dies de relax a Huelva. Que dius, Huelva? Doncs sí.
Sí, Huelva.
Rita Hayworth a Huelva? Doncs sí. Per què? Doncs perquè es veu que allà hi tenia un bon amic, que bon amic, eh? No, quedem-nos aquí. No tenia res més. Amic. Que es deia Manuel Tirado i d'on l'havia anat a visitar a Huelva. Els diaris de l'època en van dir molt poca cosa, segurament per l'encorsetament polític i religiós del moment. Penseu que la visita de Rita Hayworth a l'Espanya de 1952 era com si vingués Angelina Jolie o vingués Sharon Stone, era una actriu d'alt nivell americana.
Home, del moment.
Que, en canvi, els diaris en van treure una noteta molt, molt, molt petita.
Clar. És que més a Huelva.
I a Huelva.
Sí, l'esdeveniment del segle.
És com gairebé que et caigui una bomba atòmica, però en bon sentit. Mm. Bé, i com que se'n va informar poc, tot el que sabem d'aquesta visita és de dubtosa veracitat, però jo ho explicaré igualment. Perquè això ho he trobat fora del diari. Això ja he dit, què passó con la visita de Rita Hayworth i Bob Savage i el senyor d'Alicante?
Bueno, i què t'ha sortit?
Alicante. Diu que el Bob va intentar conquistar la Rita llogant una avioneta i tirant-li flors sobre la plaça on ella estava veient un espectacle, perquè li va muntar allà a Huelva un espectacle per ella.
Benvinguda.
Però que al final no va poder tirar les flors i les flors es van pensir a l'hangar perquè les autoritats de l'aeroport de Sevilla li van dir no te'n l'aires tu, qui ets tu? Bob, per enlairar-te. No el van deixar enlairar. I una altra versió diu que l'avioneta sí que es va enlairar, però que l'americà no va saber trobar la plaça des de l'aire on estava la Rita.
No.
I també totes les flors pensides. Potser per això la notícia acaba dient que el Bob agafa un avió en direcció a Madrid per tirar-li la canya a la Rita. Clar, com que va sobrevolar Huelva i no va veure res, diu, pues me'n vaig a Madrid.
Ràpid.
Perquè Huelva no es va menjar ni un rosco, senyors. Ai. En fi, tenir la Rita Hayworth a Huelva, eh?
Mira, imagina't. No ho sabíem.
És que el món és petit.
Sort d'aquestes notícies, Candela. 52.952 hem viatjat
què
fins
a... Què has
dit? 1952. He dit 52.
No has dit 59.000?
Què dius?
Sí, hem viatjat als 59.000.
Jo crec...
59.000, he dit?
Jo diria que sí.
Vols dir que estic bé?
Sí, també. No ho sé.
Tu tira.
Fem una cosa. Fem una digestió, que no sigui això. Jarque, amb qui fem la digestió?
Avui amb el Cito Alarcón, que és el director del Zoo de Barcelona.
Doncs vinga, pausa i fem la digestió.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen d'un quart de quatre a la tarda, estàs contenta, eh?
Molt.
Que has guanyat.
Ah, no, no, jo em pensava que perquè ara parlaríem d'animalons.
Això sí, això sempre. Aquest dilluns, va, parlem del tema que avui
ens ocupa,
ens vol fer passar aquesta digestió, perquè aquest dilluns va morir al zoo de Barcelona el rinoceront blanc més vell d'Europa. El Pedro tenia entre 53 i 54 anys. I la veritat, Harky, és que es podria tractar també d'un dels exemplars més longeus, podrem dir, de la seva espècie.
Sí, de fet, el Pedro va arribar a Barcelona ja fa 20 anys. S'havia convertit, per tant, en un dels animals més emblemàtics del zoo de Barcelona. I per això, com apuntàvem també fa uns minuts, hem cregut oportú fer-li avui un petit homenatge al costat del Cito Alarcón, que és el director del zoo de Barcelona. Cito, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, com esteu? Gràcies.
Molt bé, doncs, mira, et volíem preguntar, esclar, després de 20 anys al zoo, recordem que el Pedro doncs, va morir el dilluns passat, suposo que ara el deveu trobar a faltar.
Molt, molt, perquè era un animal molt estimat, no només per nosaltres, òbviament, pels cuidadors i veterinaris, sinó que hi havia molts dels visitants que el anaven a veure, no? Perquè era un animal molt, molt tranquil, era molt, molt propositiu. Nosaltres pensa que fem sempre un maneig amb els animals per tal de tenir-los preparats si s'ha de fer algun tipus d'actuació veterinària, i ell es prestava fàcilment a tot. Era un animal molt, 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 molt volgut tant per nosaltres com pels visitants.
Clar, aquest matí apuntàvem també no, aquest paral·lelisme amb el floquet de neu. No sé si aquest rinoceront blanc va arribar a ser tan popular en vida com el floquet, però igualment, com tu apuntaves, no, també era un dels animals més estimats del zoo. Com és que potser no s'ha fet tan popular com el floquet?
Bueno, el floquet no només va ser popular, sinó que va ser un animal únic, no?, en el planeta, perquè tenia una peculiaritat, que era una mutació que el feia albí. Havia sigut portada de revistes molt importants, però per nosaltres, pel zoo, tots els animals, des dels més petits fins als més grans, des dels més joves fins als més vells, tots són importants, no? Uh-huh. I, bueno, per exemple, el mateix dilluns que va morir el Pedro, al migdia tarda, alguns visitants anaven a veure la seva instal·lació, òbviament buida en aquells moments, i ens preguntaven, no?, i com és i tal, i, bueno, estava, francament, ja... Havien tingut un petit ensurt amb ell fa uns 10-15 dies,
sí,
que ja ens va posar en alerta, i nosaltres ràpidament vam posar el nostre procediment de l'avaluació dia a dia, i ja vam veure que, doncs, bueno, que ja no era el mateix des d'aquest ensurt de fa doncs, una setmana o dos, no? Uh-huh. Era molt gran, però era molt, molt estimat, tenia un tarannà molt positiu, sempre estava disposat a interaccionar, com m'he explicat, amb els cuidadors i les cuidadores, i, bueno, molt estimat.
Uh-huh. Clar, és que, de fet, 20 anys a les vostres instal·lacions, clar, són molts anys, Cito. Com són aquests vincles que es crea amb els cuidadors i també, com tu apuntaves, no?, amb els visitants que venien al zoo? És a dir, com es pot saber, per dir-ho així, que un rinoceront blanc doncs, està a gust i és feliç en un entorn com el zoològic de Barcelona, en aquest cas?
Bueno, perquè nosaltres tenim unes pautes de benestar animal, que són les que donen prioritat, i aleshores els cuidadors, que els coneixen perfectament, i els nostres veterinaris, pues, saben en tot moment pues, que li passa a l'animal. No? Mm. De fet, la relació amb els cuidadors és molt estreta. És molt, molt estreta. A mi em sap greu quan a vegades se'ns critica de no tractar bé els animals, no? I és tot el contrari. Pensa que el dilluns va ser una sensació molt colpida, no? Perquè els cuidadors que l'han estat tractant al llarg de tots aquests anys pues, tenien una relació molt, molt estreta. I, a més, era un animal que es feia voler perquè, ja et dic, quan els cuidadors, seguint el seu treball, uh-huh. s'han de revisar peülles o han de revisar zones més sensibles de la pell, ells s'ho deixaven fer tot. Era un bon animal, molt positiu, i que es deixava fins i tot pues, observar tranquil·lament pels visitants, i per això pues, la gent el troba a faltar. Uh-huh. Ja hem col·locat a la instal·lació una senyalització
sí.
per tal de, en homenatge a ell, des de quan va arribar i les seves característiques, no?
Que xulo, segur que molts visitants doncs, que no, assidus al zoo de Barcelona doncs, clar, aniran a visitar el seu espai i segur que també és molt emocionant doncs, veure aquest petit homenatge que li heu fet. Quines condicions he donat perquè tingui una vida tan llarga? Clar, parlem que l'esperança del rinoceront blanc, si no m'equivoco, és de 40 i 50 anys. Ell n'ha viscut fins a entre els 53 i 54, que això sembla que no està massa clar. Com es cuida un rinoceront blanc?
No, un rinoceront blanc no diferent dels altres animals que cuidem. Nosaltres tenim tot unes pautes. Primer de tot, els donem una bona alimentació, tenen bons espais en els dormitoris, sobretot ara que hem tingut una època de calor o fins i tot en l'època de fred. Cuidem perfectament la seva salut, controlem temes de possibles infeccions o possibles malalties que puguin agafar. Mm. No tenen depredadors.
Clar. I clar, això... Viuen més tranquils. No, Cito?
Viuen més tranquils, i això fa pues, que tinguin una longevitat pues, com el Pedro, que suposem que tenia entre 53 i 54, segons els registres duaners. Mm. El Pedro ara seria absolutament impossible i inexistent, la societat ha canviat. El Pedro sabem que venia de la natura, i sí. Avui dia el zoo de Barcelona no té cap animal que vingui de la natura. Els animals tots venen de nascuts en zoos o, malauradament, segueixen venint de decomisos perquè encara hi ha gent que bueno, no té escrúpols i fa tràfic il·legal d'animals, que és segurament una de les causes, això, i els materials biològics, com poden ser banyes
sí.
i com poden ser altres tipus d'ous, etc., és segurament la segona o la tercera causa de pèrdua de biodiversitat, no? I és una de les coses que al zoo de Barcelona el proper any el que volem és fer un centre per donar a conèixer a tots els nostres visitants la importància de cuidar i la tinença responsable dels animals, i suposo i espero que, si tot va bé, doncs tindrem un centre que anomenem Cuida'ls. Uh-huh. Hem de conscienciar que la gent no pot tenir a casa segons quins animals,
sí.
com a mascotes, i la gent ha de saber el que vol dir, la responsabilitat que vol dir tenir un animal, encara que sigui un gos i un gat, no?
Oh, i tant, està molt bé també que parlis d'aquesta feina que feu i també aquesta tasca divulgativa del zoo de Barcelona. Estava pensant en això que parlaves dels orígens, Cito, clar, en Pedro va arribar al zoo de Barcelona amb 30 anys. Quins són els orígens del Pedro, d'aquest rinoceront blanc? És a dir, d'on el veu treure, per dir-ho així?
Bueno, nosaltres sabem que va ser capturat a la natura
sí.
i va passar per una sèrie de zoos. I fa, bueno, això fa 20 anys, però em sembla que serà el desembre, que farà exactament els 20 anys, es va fer càrrec l'administració, perquè on estava va ser decomissat per part de l'administració, i l'administració, com que el zoo de Barcelona és un zoo que se l'anomena CITES és la legislació internacional que regula el trànsit il·legal d'animals, pues ens el va donar per tal que el cuidéssim, tot i que aquest animal és, perquè ens entengui la gent que ens escolta, no és nostre, sinó que era de l'administració, en aquest cas, del Ministeri.
Entesos.
Estatal,
no? Entesos. Ara també que feies menció aquest tràfic il·legal d'animals, clar, un dels punts calents són els aeroports. No sé si els animals que es decomisen a l'aeroport de Barcelona, vosaltres us en feu càrrec o teniu alguna mena de relació amb l'aeroport?
Sí, bueno, no amb l'aeroport, amb l'aeroport per tal no, però sí amb les administracions. que controlen tot aquest tram. Nosaltres hem tingut relació amb el Seprona i amb Mossos,
sí.
I nosaltres sempre que aquestes forces de seguretat amb actuacions per lluitar contra el tràfic il·legal,
sí.
Pues, acomissen un animal que nosaltres tinguem experiència, tinguem espai i en siguem coneixedors d'ell, pues nosaltres està dintre el nostre ADN, dintre el nostre nou model. No només estem per projectes de conservació, sinó que estem per donar el millor benestar animal a animals que han tingut una història pues, molt dolenta, no?
Segur que quan va arribar també el Pedro al zoo de Barcelona, ara fa 20 anys, les temperatures eren ben diferents a les d'ara, que bé, els humans patim la calor, però els animals de ben segur també. Com heu adaptat al zoo de Barcelona doncs, aquestes temperatures tan caloroses dels darrers mesos?
Bueno, el zoo de Barcelona té un protocol des de fa anys, té sí. un protocol tant per fred com per calor. Malauradament, últimament, per exemple, aquest any l'hem tingut que posar en funcionament diverses vegades al llarg de l'any perquè hi ha hagut episodis de calor repetits, no?
I ho noteu això en els animals també, que passen calor, pobrets?
Sí, bueno, nosaltres intentem evitar...
Clar,
hi ha animals que quan fa molta calor estan encara molt millor perquè la seva condició és la calor, no? Aleshores, què vol dir un protocol de calor? Pues un protocol de calor vol dir que quan s'arriben a unes determinades temperatures aprenem una sèrie de mesures. I aquestes mesures van des de intentar que els patis estiguin... els patis vol dir les zones exteriors estiguin més lliures de pols possible, pues regant-los, escombrant-los, dormitoris ben ventilats... incrementem l'ús de l'aigua de beure, que mai els hi falti beguda, incrementem en aquells animals que l'aigua és una condició sine qua non, hipopòtams, la seva renovació pues, perquè tinguin més aigua fresca, diguéssim, incrementem aport, a vegades, suplementari d'hidratació mitjançant gelats, o sigui, si un animal és menja fruita, doncs els hi donem fruita gelada, de tal manera que per arribar a la fruita han d'anar llepant i, per tant, s'hidraten.
Clar, s'ha de ser innovador, també, no? Cito, entenc.
Bueno, la tasca de cuidador no és fàcil.
Clar.
És una, o sigui, a tu i a mi ens donen una parella de lo que sigui i no ens en surt, perdona, que...
No, és que tens tota la raó del món. És així.
Sortiríem, no? Llavors els nostres cuidadors són cuidadors que porten molts anys amb molta experiència... Els nostres veterinaris, una de les coses prioritàries de l'atenció veterinària és intentar intervenir almenys els animals i, per tant, intentar que tinguin la millor salut possible i, bueno, ens n'estem en sortint, no? La prova està que el Pedro pues, ha viscut amb nosaltres fins a aquesta edat, no?
I és fantàstica la tasca que feu i també aquestes estratègies, clar, aquest enginy que heu de recórrer doncs, també per fer front a aquest món tan i tan canviant. Recordem que avui estem parlant amb Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, per parlar doncs, del Pedro, que tenia entre 53 i 54 anys, aquest rinoceront blanc del Zoo de Barcelona, que va morir dilluns. Quin és el procediment, Cito? És a dir, quan es mor un animal del zoo, quins passos seguiu?
Bueno, el primer que s'ha de fer, això és obligat per la llei de zoos, nosaltres hem de saber, en el cas del Pedro era molt clar, però igualment s'ha de fer la necròpsia, que sí. és com l'autòpsia amb els humans, s'ha de recollir i aleshores, en aquest cas, les restes del Pedro s'ha de comunicar a l'administració competent, que ja li hem comunicat i estem esperant pues, que ens digui doncs, si vol recuperar alguna part d'aquest animal, i si no, etc. I nosaltres el que sempre fem és que agafem mostres de teixit,
sí.
de cèl·lules germinals, perquè tenim un biobanc molt potent en el Zoo de Barcelona. És un biobanc de la Fundació Barcelona Zoo, que està entre la Universitat Autònoma i la Universitat Pompeu Fabra, on, mitjançant tècniques de congelació, tenim mostres de teixit i mostres de gamets. En el cas de la Universitat Autònoma, en gairebé tenim 30.000 ja, des de tota aquesta època que hem vingut fent aquest biobanc. I en el cas del Criozoo, a la Universitat Pompeu Fabra, anem més allà i amb les cèl·lules dels animals que ens arriben morts, ja siguin nostres o d'altres zoos o d'altres centres, arribem a fer línies cel·lulars, és a dir, no només coneixem el seu genotip, perquè és molt important avui dia amb les tècniques genètiques, sinó que arribem a fer línies cel·lulars per tal de que els investigadors, tot això és un material que posem a l'abast dels investigadors, doncs perquè puguin investigar malalties, temes etològics, temes del per què avui dia alguns animals estan patint també conseqüències en les seves poblacions naturals. I això ho fem perquè un biobanc és una eina, per mi, indispensable o de primer ordre d'un zoo modern, doncs per posar a l'abast de tots els investigadors el poder anar fent recerca sobre el per què estem perdent aquesta biodiversitat, no? I així no molestem els animals que estan a la natura.
És importantíssima aquesta tasca també que feu pels investigadors pel que fa a la fauna, que com tu dius, sí, sembla que la biodiversitat cada vegada doncs, està això més en perill. Ja anem acabant. Només una última pregunta, si tu, clar, avui fem aquest petit homenatge al Pedro, que en aquests 20 anys al Zoo de Barcelona doncs, ha despertat doncs, tant amor per part de cuidadors i també visitants del zoo. No sé com t'agradaria que el recordessin al Pedro, aquest rinoceron blanc.
Bueno, jo voldria que el recordessin com un dels animals més estimats pels visitants. Un animal que, clar, perquè era un animal gran, no? Un gran buit i de gran tamany, no només de l'edat. És un animal que...
En volum.
Clar, en volum. Quan tu veus un animal en volum amb un tarannà tan positiu, doncs això encara et dona molt més biofil.
Clar, no? Encara impressiona més, no?
Ah, sí. I, bueno, jo voldria que el recordessin com el que va ser, que va ser un espècimen de rino blanc molt estimat, diguéssim, no?
Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i gràcies també per la feina que feu des del zoo. Fins aviat, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga. Oye, dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte.
Oye, dejado mi teléfono para no llamarte. 7 minuts ara que passen de 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel, aquesta tarda de ràdio, aquest dijous. I deixa'm dir-te una cosa. Ai, el telèfon. És un imprescindible en les nostres vides des de ja fa uns anys, però uns el volen deixar a casa per no trucar o no rebre trucades i d'altres doncs, no el deixen ni per anar a dormir. Les aules dels centres educatius també estan plenes de mòbils fins al punt que s'han convertit en un problema. L'alumne es distreu, al professorat li és difícil controlar-ne el seu ús i és per això doncs, que la consellera d'Educació, Ana Simó, fa uns dies que va anunciar que el departament iniciaria un procés de debat sobre l'ús del mòbil a tots els centres educatius del país amb l'objectiu, doncs, amb el que busca, una postura unitària del professorat davant la presència dels mòbils a les aules. Clar, avui ens plantegem, s'han de prohibir els mòbils a les aules o només s'han de regular? Té algun tipus d'avantatge educativa portar-los a les aules? De tot plegat en parlem aquesta hora amb la Elena Ojando. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Elena, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè. Moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies per estar amb nosaltres avui al Fabricació Pròpia, perquè, a veure, ja per començar, trenquem el gel. Què en penses d'aquesta decisió, no?, de debatre amb les escoles, els instituts, l'ús dels telèfons mòbils a les aules?
Doncs mira, és un debat que aquestes últimes setmanes està sent, no?, està sent molt present a la majoria d'escoles. I jo d'entrada et diria que estic d'acord amb la no prohibició, amb la no prohibició. Crec que fins i tot aquest debat molts cops està molt mal enfocat perquè posem tots els esforços en enfocar-nos en els motius pels quals no hem de prohibir i crec que el que hauríem de fer és posar més els esforços, no?, en buscar les oportunitats, en buscar els reptes que aquesta tecnologia, no?, ens posa al davant. I a més pot ser un recurs molt útil, o sigui, prohibir-ho seria molt poc pedagògic.
Clar, em quedo amb aquest punt, Helena, després hi tornarem a entrar, però si ens fixem en el que va dir la consellera d'Educació, Anna Simó, apuntava que tot i el debat ja hi ha molts centres educatius que fa anys que estan regulant de forma autònoma, no?, l'ús dels mòbils a les escoles, a la seva pròpia escola. Tu creus que és millor que sigui així? O sigui, que cada centre doncs, faci el que consideri ell sí. mateix? O s'hauria de fer com una regulació unitària, no?
A veure, per una banda crec que sí, que totalment que cada centre tingui la suficient autonomia, no?, perquè pugui prendre les seves decisions. A més, té molt sentit, perquè al final el que fa és apostar també per la regulació pròpia, apostar per la negociació, el fet de poder arribar a un consens, no?, dins de la mateixa escola. Però clar, sí que és cert, com ara tu deies, que potser sí que afegiria un matís, no? I en aquest sentit, probablement deixar que cada centre ho lideri és quedar-se curt, no? Aquí tenim, per exemple, el doctor Miquel Àngel Prats, que ell és autor del llibre Viure en Digital, també és professor de la nostra facultat, de Blanquerna. Va escriure el seu article precisament una sèrie de consells, no?, entre els quals estava el fet de tenir un codi de circulació comú per totes les escoles i aposta per un model que permeti l'ús del mòbil i qualsevol altre dispositiu que estigui connectat a internet, no?, però que sigui un model que es vehiculi des de la formació, la conscienciació, l'acompanyament d'infants, adolescents, perquè realment al final el que volem és que siguin capaços de poder desenvolupar coneixements i habilitats davant de la tecnologia, en aquest cas dels dispositius mòbils, no? I penso que amb aquest codi de circulació comú sí que podríem partir d'aquesta base i després cada centre gestionar-ho o prendre les seves pròpies decisions en funció de la idiosincràsia de cadascun dels centres.
Per tant, que cadascú, o sigui, que és aquest codi de circulació, que ara quan parles d'aquest codi de circulació, clar, Helena, a mi ara em ve al cap, jo crec que ja saps per on vaig.
Sí, sí.
Quanta gent se'l salta? Ja estic parlant del codi de circulació, no?, de trànsit, no?, sí. I la de multes que es posen al dia. Clar, els professors, això és un altre debat.
Sí.
No? És... No estan per fer de policies a les aules,
òbviament,
no?
O sigui,
com es podria controlar que ningú es saltés aquest codi?
Mira, doncs potser, igual no sé dir la clau, però sí que és cert que l'experiència ens diu que el que és molt important és implicar a l'alumne des del minut 1. És a dir, que en aquest codi, la normativa, la regulació de l'ús de qualsevol dels centres, que l'alumnat es senti part implicada, no? I, de fet, la notícia no en fa referència. Sí que és veritat que parla del consens a nivell d'equip docent i famílies, però jo afegiria també, no?, en aquest cas, a l'alumnat.
O sigui, que l'alumnat, diguéssim, amb aquesta, no?, amb aquest objectiu que busca la Conselleria d'Educació, el paper de l'alumnat no hi és i seria, doncs, una peça clau, no? Però, clar, quin paper tindria exactament l'alumnat, no? Com els podem formar? Que ells també siguin conscients que han de formar part, diguéssim, d'aquest objectiu.
Jo diria que té el paper protagonista, al final,
No protagonista?
Sé si... Sí, protagonista. És a dir, al final, l'objectiu que tenim, l'objectiu final, és que realment el nostre alumnat sigui capaç de poder fer un bon ús, que faci un ús segur, que faci un ús saludable d'aquests dispositius mòbils i de la tecnologia en general, òbviament, no? Però en aquest cas estem parlant dels mòbils. I que, per tant, la seva implicació i compromís en la presa de decisions també sigui present. De fet, hi ha alguns exemples, no?, d'escoles que ho han fet i ha funcionat. I el 2015, el Consell Escolar de Catalunya va aprovar un document titulat Les tecnologies mòbils als centres educatius, on s'estableixen precisament una sèrie d'orientacions per a polítiques de centre. I en aquestes orientacions ja inclou l'alumnat, és a dir, ja fa referència al paper de l'alumnat, no?, al fet de que l'alumne sigui un usuari conscient d'aquests dispositius mòbils, que ha de saber què pot fer i què no pot fer, no? Tant a dins l'escola com a fora de l'escola, no? Amb aquests mòbils, perquè de vegades també és veritat que tenim aquesta sensació de que, bueno, l'ús que es pot fer a l'escola és un, el que podem fer fora de l'escola és un altre, sí, però al final es tracta de fer un bon ús en general, no?
Clar, però això, Helena, perdona, però... Ostres, és que clar, en les mans, diguéssim, dels alumnes, clar, és molt llaminet tenir un mòbil entre les mans.
Sí, sí.
Saps el que et vull dir?
Sí, és molt llaminer, clar. I entenc, per exemple, que doncs, podem tindre també moltes tentacions. De fet, de vegades doncs, entra probablement i visualitzar o... Bueno, és una porta, al final és una porta al món, als mons, com ho vulguem dir, no? I té els seus riscos. Però bueno, d'això es tracta, també de que aquests infants, aquests adolescents, aquests joves en siguin conscients de tot això i que els puguem acompanyar, no? I educar amb aquesta consciència. Jo penso que aquí és on realment tenim el repte.
Tenim la feinada, sí. No? Podríem dir, Helena, ja ho podem dir així, també. La feinada. Perquè, clar, ara també és veritat que en aquest temps de xarxes socials, aquestes noves tecnologies, tu ara ens parlaves d'un codi, d'un document del 2015.
Mm-hmm. Sí,
que ha plogut molt, sí. No? Ha quedat molt desfassat.
Sí, parlem de tecnologia encara més.
Que perquè... imagina't, és que en el 2015 jo crec que no existia ni el TikTok, no? Per exemple, regular-ne el seu ús era més fàcil, o sigui, no sé. I què es pot fer? Perquè clar, estem amb un codi del 2015.
Sí, a veure, probablement, bueno, com et deia, això eren més aviat orientacions, però sí que és veritat que probablement també el 2015... hi havia el repte, encara que amb uns altres xarxes socials, clar. Uns altres recursos, perquè, bueno, el que dèiem, la tecnologia de vegades ha avançat tan ràpid que a la que ens acostumen a un recurs ja en surt un altre, i així constantment. Vull dir, vivim... La tecnologia va molt més ràpid que nosaltres. Per això és important també que tinguéssim aquesta capacitat d'adaptar-nos, bueno, i de viure amb aquest canvi constant, perquè és el món
potser
que
vivim. Potser és això, Helena? Potser és això que també educar els nostres fills, diguéssim, amb aquesta visió de que estem vivint en un canvi constant i que la vida...
Doncs segurament, i a més d'educar-los, pot ser donar-los estratègies, uh-huh, i recursos perquè siguin capaços de poder adaptar-se d'una manera... O sigui, d'adaptar-se a aquesta manera, no?, de viure i el que tenim. I... com més experiència i com més estratègies tinguem, millor. Millor, millor per tots, també per als adults. No,
aquesta és una altra, jo crec que també en parlarem,
també.
En aquest debat avui dels mòbils a les aules, prohibir-los o no, que és un debat doncs, que des de la Conselleria d'Ensenyament s'està plantejant. Clar, tu ara deies, el Consell Escolar de Catalunya, el 2015, amb aquest document, però en aquest document, si ens fixem, que és l'únic que tenim ara, hi havia prohibicions o no?
Bueno, no, més aviat al contrari. No apunta tant a prohibicions, potser no es va obrir tant aquest debat que tenim avui en dia. Sí que és cert que han passat moltes coses, pel mig, i probablement, no sé, igual no tinc dades sobre la taula, però sí que podem intuir que probablement la tecnologia mòbil encara hi és molt més present actualment, no? I que cada cop, a més, els alumnes adquireixen el mòbil en edats més tempranes. O sigui, l'altre dia preguntava als meus alumnes, a la facultat, els hi preguntava quan van tenir el primer mòbil, i és cert que cada any doncs, estaven tots al voltant dels 12-13 anys, no? Vull dir que anem baixant.
Cap a baix.
I aquests alumnes ara doncs, tenen 18 anys, entre 18 i 19. Vull dir que probablement cada cop adquireixin el mòbil molt més aviat. Llavors, clar... És cert que potser avui en dia, des del 2015 que dèiem ara, està actualment, i és molt més present a les aules perquè cadascú pues, porta el seu propi dispositiu. Però també, com retornant una mica a la pregunta que em feies, també en aquest document no s'enfocava a la prohibició, o sigui, no es parlava des de la prohibició, tot el contrari. De fet, el que deia és que la prohibició es contradiu precisament amb els objectius curriculars que estan vinculats a la competència digital i als aprenentatges en general. És a dir, la competència digital forma part del currículum i és per això que és important que també ho tinguem en compte, no, això?
Uh-huh. Clar, estava pensant, tu vols dir que els alumnes estarien a favor que els hi prohibeixin els mòbils? O sigui, fa tota la pinta de que s'aixecarien fins i tot a una revolució. En aquest cas digital o no, no sé, com creus que s'ho prendria?
Bueno, no sé, potser a vegades els alumnes ens sorprenen, eh? Els docents, de vegades, sí. Pensem una cosa i ens poden arribar a sorprendre, però sí que sé que hi ha escoles que sí que han regulat l'ús a partir de la implicació i el compromís de l'alumnat, que ha funcionat, val? Això ha funcionat, i que ells han format part de la presa de decisions i ha anat molt bé, i ells mateixos han ficat les seves pròpies normes. De fet, l'altre dia un company em comentava que la seva escola havien ideat com, bueno, unes caixes en diferents departaments on posaven allà els mòbils, i els mateixos alumnes, ells decidien, en funció de l'activitat didàctica que feien, doncs deixaven el mòbil perquè si no els distreia i no el necessitaven, i en altres moments doncs l'agafaven perquè els podia ser útil com a recurs per cercar informació, per fer servir alguna app, per diferents coses. Llavors, bueno, em va semblar molt interessant que fos una iniciativa pròpia dels alumnes.
O sigui que la decisió era del propi alumne, de sí. Decidir si en aquella classe, no, necessitava o no el mòbil.
Sí, en funció una mica, doncs, això, de les activitats que es plantejaven i, bueno, de la necessitat que podien tenir d'aquest recurs o no.
Estem parlant amb la Elena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Estem parlant de la prohibició o no dels mòbils a les aules, i a mi també volia preguntar-te, ja és curiositat, què és el més estrany que t'has trobat tu amb un mòbil dins de l'aula, Helena? Perquè ara, clar, a la universitat, diguéssim, es poden tenir els mòbils, no?
Sí, sí, sí. A veure, jo en el meu cas tampoc tinc cap anècdota així estranya o una anècdota que pugues dir, bueno, això em va passar i és surrealista. No, no és el meu cas, eh? El que sí que t'he de dir és que sí que és cert que, òbviament, ells poden utilitzar el mòbil, i sí que és cert que moltes vegades els hi pregunto i els hi costa no apartar la mirada cap al mòbil, perquè tenen a lo millor aquella inquietud de veure si els hi ha arribat una notificació, si els hi ha arribat un missatge, si han llegit el missatge, si algú els hi ha ficat un m'agrada a la xarxa social. Sí que és cert que en aquest sentit moltes vegades m'agrada fer-los reflexionar perquè siguin conscients d'aquesta necessitat d'autoregular-se, no? I això ja et dic sempre, a joves i adults també.
Però tu veus que estan pendents del mòbil quan estàs a classe o no?
En alguns moments sí, que és perquè això ho diem sempre, no? Els docents es veu tot, no? Ho podem veure tot. quan som alumnes...
Però ho veieu tot o no?
Jo crec que sí. Quan som alumnes pensem que no. Però jo crec que quan estem a l'altra banda, perquè bueno, al final el docent sempre ha sigut alumne, no?
I tu saps.
Clar que sí, tu també has tingut aquesta experiència, bueno, i la continues tenint, que moltes vegades, pues, òbviament, sí. Ens formem al llarg de la vida, no? Però sí, sí que es veuen aquestes ganes de mirar el mòbil, o fins i tot hi ha la primer, no? un hàbit, deixar el mòbil ja a sobre de la taula i deixar-lo ja cap per amunt i veure, doncs, si em van arribant i apartant la vista, si em van arribant algunes notificacions. Però bueno, aquí també està el repte una mica, no? El que dèiem abans, de ser capaç d'autoregular-me, de poder prendre atenció en moments determinats. Aquí està, també.
Clar, és molt interessant el que estàs dient, perquè potser el problema de regular l'ús del mòbil a l'escola neix justament de l'elevat consum de mòbil que els joves tenen en la seva vida privada. Dic els joves, i ens hi podem incloure tots, però especialment els joves, no?
Sí, els joves és cert que, bueno, hi ha molts estudis que ho estan dient, ho estan corroborant també, que hi ha un ús molt elevat. De fet, jo, a vegades també els hi pregunto, no? Quant de temps hi tenim a la configuració tots els mòbils? Podem veure
l'ús que en fem,
L'ús que en fem, les hores que estem, no? I ja n'estem moltes, la veritat és que sí. Però, bueno, és el que comentàvem ara, el que tu també deies. Al final, la tecnologia en si mateix ni és bona ni és dolenta. Mira, hi ha una frase que m'agrada molt del Michael Fulan, que diu que tot depèn de l'ús que nosaltres fem d'aquesta tecnologia, no? I al final, bueno, tot depèn de cadascun de nosaltres, d'aquesta manera que tenim de funcionar, de ser conscients, d'autoregular-nos, de poder fer un bon ús, de fer un ús segur, saludable, ser conscients dels riscos, davant d'aquests riscos, doncs com fem front. Aquí jo penso que l'oportunitat, al final és una oportunitat també, per als educadors.
Totalment, però si tornem al punt de vista, o sigui, des del parer, diguéssim, dels alumnes, de fet, això que et preguntava abans, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2021 els adolescents d'entre 13 i 17 anys passaven de mitjana 8 hores al dia davant d'una pantalla. I el 77% no tenien cap límit de temps en l'ús del mòbil. Ara t'ho feies així amb el cap, volent
sí.
dir, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Aquestes xifres també es poden considerar una addicció, no? O sigui, no ens passem també...
Sí, això preocupa.
Perquè, clar, la cosa és que tu dius, no? O sigui, la idea seria que sapiguéssim, no? A transmetre-lis aquest bon ús, no? Però, clar, si venim d'una addicció, no sé si m'entens.
Correcte, sí. Això preocupa molt, eh? Sí que és veritat, com tu deies, ara aquests estudis el que ens estan és corroborant que existeix, no?, una addicció. I quan parlem d'addicció estem parlant d'un ús molt constant, repetitiu, obsessiu, que fins i tot pot arribar a símptomes a nivell físic i a nivell psicològic, no? I per tant això ens fa molt... O sigui, aquí tenim molta responsabilitat, no? Però hi ha més raons encara de que facin un ús molt conscient del mòbil i poder parlar-ne d'aquests temes, poder parlar-ne i poder transmetre-ho, no? als adolescents, als joves, i no donar-los l'esquena, perquè quan estem dient, bueno, prohibim, no? Quin missatge estem... Quan
prohibim
el mòbil,
cosa?
Quin missatge realment estem donant, no? Davant de la prohibició? Llavors, és per aquest motiu, quan tu la primera pregunta que em feies, no? Tu què em penses? La prohibició no perquè ens tanca la porta, no ens dona opcions.
Clar, això és se'ns acaba el temps. És que n'hem de parlar un altre dia, Helena.
És molt interessant,
perquè,
aquest tema.
Clar, i és que ens hi trobem que tenim un problema, això està claríssim. I després també tenim el problema els adults, perquè nosaltres som referents per ells, no? Pels més joves. Que, com han d'actuar els pares amb l'ús del mòbil a casa, per exemple, no? Perquè això és bàsic.
Sí.
Vull dir, perquè per molt aprenentatge que vulguem fer des de les escoles, si a casa...
Sí,
no hi ha uns...
Jo crec que per aquest motiu també s'insisteix molt, no?, amb el tema de que les famílies... O sigui, s'ha d'arribar al consens amb les famílies i és una corresponsabilitat educativa, no?, al final, entre l'escola i la família. Per tant, els adults hem d'actuar com a exemple i com voldríem que com voldríem que els alumnes utilitzessin el mòbil ni més ni menys, no? I és que al final estem parlant d'això, d'educació en valors, de poder-se comportar en la vida, tant dins com fora de la xarxa, independentment. I és que al final estem parlant d'educació amb tot el sentit i significat de la paraula, eh? Tant si ho fem utilitzant un recurs tecnològic com no. Vull dir, al final l'adult també té aquesta responsabilitat. I jo crec que moltes vegades els adults també ens trobem o els docents o les famílies desorientats, no? Perquè també crec que seria molt necessari un acompanyament a les famílies, als mestres, quant a formació, per tal de donar-los coneixements, orientacions, consells, no? Per aprendre aquestes decisions que dèiem, perquè si al final l'escola té autonomia, doncs que aquesta autonomia la pugui...
És que totalment, Helena, és que nosaltres també ens ha vingut de nou.
Exacte.
Diguéssim,
sí, sí.
No?
I
vull dir, que potser, clar, el problema també el tenim els adults, perquè és que jo ara estic convençut, agafo el meu mòbil i miro a veure quantes hores, no?, he estat a la setmana utilitzant el mòbil. Em posaria les mans al cap.
Sí,
no?
Segur.
I és així. Mira, per últim et vull demanar, tenim 2 minuts, després que et demano coses,
sí,
eh?
Sí, tranquil.
Que fem un exercici. Si tu estiguessis justament en aquest debat que posarà en marxa la Conselleria d'Ensenyament, què els hi diries? O sigui, quins serien... els consells, no sé si vulguis dir consells, eh? Però què els hi proposaries, no? Què tindries en compte? Quins serien els punts claus d'aquest debat de prohibir o no els mòbils a les aules?
A veure, així... Clar, potser, Mercè, no et sabria dir si són consells o no, eh? Però sí que és cert que del que hem anat parlant i el que he anat veient també aquests dies, el que he anat llegint i tot, jo crec que al final es tractaria, com dèiem al principi, d'enfocar-nos més en aquestes oportunitats i aquests reptes i no tant amb els riscos, que també hi són, eh? Però davant d'aquests riscos veure que com a educadors quines oportunitats tenim. D'altra banda, doncs, òbviament, vetllar perquè hi hagi que es pugui fer aquest ús segur, saludable, doncs, a partir de totes les estratègies i recursos que puguem donar, des de la formació, l'acompanyament, l'assessorament... assegurar també en aquesta gestió el compromís i la implicació de tota la comunitat educativa, com dèiem, i evidentment aquí incloure a l'alumnat, molt important, I, bueno, i com deia el Miquel Àngel Prats, que dèiem al principi, doncs, compartir un codi de circulació dels mòbils com a base i a partir d'aquí doncs, prendre decisions en funció de les necessitats més específiques que pugui tindre cada centre. I, com sempre, pues, bueno, aprendre, no? Mm-hmm. Perquè vivim en una societat digital i, bueno, i que és canviant. I així ho hem de fer.
Doncs prenem nota, eh? A veure si ens estan escoltant a conselleria. I bueno. Prenem nota també.
Adéu,
i que sobretot sigui consensuat, no? Que hi hagin, sí. Que intervinguin totes les parts.
Sí, això és molt important. Hi ha una corresponsabilitat educativa per part de tots, al final, no? I la societat en si també.
Elena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport a Blanquerna. Ha estat un plaer, eh? Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, xerrada. De veritat, el plaer ha estat meu.
Vinga, i nosaltres marxem aquí al Fabricació Pròpia a escoltar els titulars de l'actualitat i a la tornada fem el cafè avui de les 4 amb el periodista Abraham Urriols, que ens presenta una vida a les muntanyes. Oye,